Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Les plantilles del Barça i del Madrid ja són al Camp Nou. En poc menys de 2 minuts, els autocars han fet el trajecte des de l'hotel de concentració Sofia, molt a prop de l'estadi, fins al Coliseu Blaugrana. L'expedició havia estat al mateix hotel per raons de seguretat. Aquesta és l'última hora d'un esdeveniment, aquest clàssic de Lliga, que va més enllà de l'àmbit esportiu, sens dubte. A banda d'aquesta qüestió de l'arribada dels jugadors i de la resta de components de les expedicions, un grup de manifestants ha tallat ara fa uns minuts l'avinguda Diagonal de la capital catalana a la Cruïlla amb Gregori Marañón, segons informa la Guàrdia Urbana. La sortida 11 de la Ronda de Dalt i els accessos a aquesta avinguda per la B23 també estan tancats. A banda, està tallada la travessera de les Corts, des de fa ja més estona, cantonada amb Arístides Mallol, molt a prop del Camp Nou, en una de les primeres accions previstes, totes aquestes, per la convocatòria de Tsunami Democràtic amb motiu del Barça-Madrid. El tram baix, a més, està fora de servei entre les estacions de Zona Universitària i Maria Cristina a causa de la mobilització. Ara fa uns 3 quarts d'hora, la policia local barcelonina ha comptabilitzat en unes 5.000 les persones congregades al voltant de l'estadi Blaugrana en resposta a la mateixa convocatòria. Els convocants parlen de desenes de milers. Ha sortit a la llum el repartiment de unes petites pancartes, uns petits cartells on els aficionats que siguin a l'estadi podrà mostrar la frase "Sit and Talk", adreçada a l'estat espanyol, "Seu i parla". I també el llançament de pilotes de plàstic, de globus de plàstic que al Camp Nou poden alterar el desenvolupament del partit. El dispositiu de seguretat, com ha dit el conseller d'Interior ja aquest matí, va a més fins a l'hora que comenci aquest clàssic, d'aquí a poc menys de 2 hores, a les 8 del vespre. Repassem, mentrestant, altres temes de l'actualitat. La líder de Ciutadans a Catalunya, Lorena Roldán, ha preguntat avui a Quim Torra, a la sessió de control al govern, si anirà al Camp Nou vestit de president o de CDR. En aquesta sessió, el Partit Taronja i el PP han demanat al conseller Miquel Buch que actuï contra Tsunami Democràtic i el president ha defensat que la protesta i el partit són compatibles. Encara més temes de l'actualitat. 2 dels joves condemnats per la baralla del bar Coxca del Sasso, a Navarra, la matinada del 15 d'octubre de 2016, han rebut el 3er grau penitenciari i podrien començar a sortir de la presó els propers dies. Iñaki Abad i Aratz Urrizola, els 2 condemnats amb penes de presó més baixes, han comunicat que se'ls ha atorgat el 3er grau i estan a l'espera de la confirmació oficial. I un nom propi, en aquest cas per un fet trist de l'actualitat, és el de Patxi Andion. El cantant i actor ha mort aquest matí en un accident de trànsit a la província de Sòria. Patxi Andion tenia 72 anys i l'any passat va commemorar el seu mig segle de carrera musical. Havia participat en diverses pel·lícules espanyoles, com Atraco al Comitè Central, dirigida per Vicente Aranda. I un últim apunt, el Papa Francesc ha estimulat avui els creients, els ha animat, de fet, a construir i a contemplar el pessebre com a preparació per a aquestes festes de Nadal. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador, avui parlarem de l'emergència mediambiental després de la fracassada cimera del clima d'aquestes 2 últimes setmanes a Madrid. Abans, el pensament del dia avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Déu us guard. Avui és la Mare de Déu de l'Esperança i és també el Dia Internacional del Migrant. A l'Església Catòlica ja vam celebrar la Jornada Mundial del Migrant i del Refugiat el passat 29 de setembre, però va bé de tenir present altra vegada aquesta realitat punyent. Enguany, el nombre dels que migren ha assolit la xifra de 272 milions, 51 més que el 2000. El papa Francesc, en el seu missatge, deia que la resposta al desafiament plantejat per les migracions contemporànies es pot resumir en quatre verbs: acollir, protegir, promoure i integrar. Realment, les persones i institucions que els conjuguen en fets concrets i quotidians són per tots una font d'esperança. Bon dia.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai d'estimar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Què li darem en el noi de la mare?
La Oca Brillant, el fregaterres en versió de perfum de lavanda. Un aroma que relaxa i tonifica. Recorda, la Oca Brillant, el teu fregaterres. La Oca i Codi desitja a tots els oients de Ràdio Estel un molt bon Nadal i feliç any nou.
I figues i mel i mató.
Bar Restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar Restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar Restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Com cada Nadal, la família Soler ens alegra les festes amb els seus caves únics i genuïns. Des de fa més de 50 anys, la família elabora tradicionalment i amb exclusivitat els caves Martí Soler, amb el raïm cuidat a la finca La Serra de Sabanell, a l'Alt Penedès, amb 4 segles d'antiguitat, i mitjançant les noves tècniques de viticultura sostenible. Descobreix-los a cavamartinsoler.com, on tens com a oient de Ràdio Estel un descompte del 5% fins al 18 de desembre. Introdueix el cupó Estel al fer la teva compra. O truca'ns al 93 898 82 20. Aquest Nadal, Cava Martí Soler. Això sí que fa Nadal. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel. Ràdio Estel, 25 Nadals amb tu.
Ràdio Estel. Mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 9 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so i també del Raúl Delgado, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, sens dubte, en un dia molt marcat per aquest clàssic pel Barça-Madrid, del qual, lògicament, també estarem pendents en directe durant el Mirador, volem fixar la nostra vista a una actualitat que també ens preocupa molt, especialment aquests dies, la de l'emergència climàtica, que continua viva i, malauradament, tristament reforçada després de la COP25, la cimera del clima celebrada aquestes dues últimes setmanes a Madrid. Les sessions es van completar diumenge, amb una mica de retard, per cert, en els seus treballs, amb enfrontaments, especialment els últims dies i les últimes hores, entre els països partidaris de reforçar els plans contra l'escalfament a partir de l'any vinent, el 2020, i els que volen ajornar els esforços renovats fins al 2023. Tensió és la paraula que més es va utilitzar. Per exemple, hi va recórrer la ministra per a la Transició Ecològica en funcions, Teresa Ribera, per descriure la complicada situació en què es van encarar les últimes negociacions, fet que ha reflectit les sensacions de tothom. Al final, diumenge passat, només es va aprovar una declaració d'intencions sense cap obligació per als estats. El ritme amb què es volen activar els futurs plans d'acció climàtica ha obert una gran fractura entre dos fronts de països. Alguns representants, sobretot la Unió Europea, pressionen perquè l'any vinent els governs del món presentin actualitzacions a l'alça de les seves promeses o contribucions nacionals ja lliurades ara fa 4 anys a París. En canvi, altres governs, entre els quals destaquen la Xina i l'Índia, fan una lectura diferent d'aquell acord i interpreten que en aquest sentit estricte aquesta major ambició només és exigible a partir del procés de revisió que s'ha d'efectuar, com dèiem, l'any 23. Hi ha països que s'escuden en la lletra petita i només accepten intensificar aquests esforços d'aquí a 3 anys. En sentit estricte, com dèiem, i aquesta és la interpretació acceptada per tothom, l'acord de París només exigeix que per al 2020 les nacions presentin els seus plans d'acció climàtica, que fins ara eren simples promeses, però moltes ja les han lliurades a la secretària de la cimera, de manera que ara faran i promulgaran un pas més, propugnaran un pas més enllà per actualitzar aquests plans ja l'any vinent. A més, demanen que altres ho facin. Això és l'ambició climàtica, arribar més enllà del que es va marcar a París. Un dels temes més espinosos continua sent el que té a veure amb la creació dels mercats de carboni i la possibilitat que països i empreses puguin adquirir reduccions d'emissions, drets o crèdits per complir les metes nacionals fixades. El tercer element en discòrdia és el mecanisme de Varsovia, o pèrdues i danys, concebut per reparar els estralls en zones castigades pels impactes climàtics. Certament és difícil una avaluació d'aquests perjudicis donada la dimensió i la complexitat del problema que inclouen les seves últimes derivades, desplaçaments humans o crisis humanitàries. Així es proposa fer un grup específic per analitzar aquest suport. Tot això ha passat mentre tots ens preguntem si encara som a temps d'evitar la catàstrofe climàtica que molts, fins i tot ja ara, consideren inevitable de cara als propers 80 anys, que en la història no són res. I avui volem analitzar aquest tema amb Tica Font, col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau i també de Justícia i Pau. Bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
I amb Esteve Rifà, bomber voluntari i col·laborador de l'Arquebisbat de Barcelona. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Precisament, senyor Rifà, una de les conseqüències, moltes, d'aquesta emergència climàtica és que els bombers poden tenir més feina en el futur, perquè els focs seran més grans.
Sí.
I no és desitjable, això.
I hi ha un altre factor que avui mateix, ho estava llegint fa uns moments, trist, 170 morts a les carreteres catalanes. Tot això és intervenció de bombers, ambulància, etc. O sigui, té un cost, té un valor afegit, i tot fa pila.
El cas de les víctimes mortals a les carreteres potser no és una conseqüència directa, però sí que té a veure, eh? Té a veure, perquè utilitzem massa el cotxe.
Sí, és més sortides de serveis, o sigui, tot és una cadena.
Bé, si haguessin de fer una primera valoració en pocs dies d'impacte d'aquesta cimera climàtica, podem parlar de fracàs amb contundència? Què dirien vostès, senyora Tica Font?
Jo sí, per mi és un fracàs. I jo la veritat és que estic molt apenada, molt, perquè veus que, d'alguna manera, els governs dels països que més capacitat tenen per actuar són governs que estan més venuts als grans interessos de capital, que aquests, com tal de no perdre un cèntim de benefici, és igual si el planeta se'n va en orris. A mi això em fa molta pena, perquè acabo... Les meves conclusions acaben sent, si els governs no presenten més valentia i si no actuen, no només és que climàticament en el planeta se n'anirà en l'aire, és que jo crec que el que no preveuen són les revoltes socials que es produiran contra els governants, i això és un element molt perillós.
Sí, sí, és una mica com en el trànsit, ja que parlàvem abans del trànsit, el ser prudents i complir les normes perquè no ens posin multa o perquè realment ens hi juguem la vida i beneficia a tothom, no?
Sí, sí, jo crec que en el canvi climàtic la vida, el planeta està en perill, la natura està en perill, però la natura ens demostra que es readapta, es revifa. Els que podem acabar aquí perdent-ho tot som l'ésser humà en el planeta, però després jo diria que els interessos dels pudents, i aquests sempre sobreviuen, aquests tenen suficients recursos per fer-se una casa que no es pugui incendiar, que estiguin en un lloc no inundable, que estigui, però en canvi hi haurà una gran massa de població que sofrirà greument aquestes conseqüències.
Mm-hmm. Clar, amb aquest marge de temps, o bé l'any vinent o bé l'any de 2023, també ens preguntem, no és pas per justificar els qui són partidaris del retard, però ens preguntem, ve de 3 anys? Potser no és tant 3 anys, tampoc. En tot cas, caldria veure si el 2023 de debò s'assoleix l'acord, que no pinta massa
no pinta bé.
Això,
bé. No pinta bé.
Sí,
no
de,
pinta
de París bé, ara sí.
No hem avançat.
D'aquí al 2023, si no hi ha un canvi,
no.
Tampoc.
No, jo penso que, per mi, és una opinió molt personal, és molt trist que estem parlant de l'any vinent com a en teoria, solució d'una problemàtica que no vindrà. Perquè interessa que no vingui. Perquè això es va allargant, perquè, com deia la senyora Tíquet, doncs és un problema d'interessos de país, d'interessos de governants, d'interessos de potències interiors, com pot ser unes elèctriques, pot ser productores de petroli, etc. No? I la revolta que comentava, doncs, penso que quan s'explota les riqueses d'una població minoritària, que no poden defensar-se sinó que els aprenen, automàticament, al final, el poble aquell també es rebota, perquè li estan robant el poc que tenen per subsistir. I aquesta és el peix que es mossega la cua, no? I al final, qui no perd són els estats. Aquesta és la meva impressió.
Sí. Jo posaria com a exemple, pensant en els governants i en la curtetat de mires dels propis governants, si no fan alguna cosa, portem molts anys que la població cada cop està perdent capacitats econòmiques. Això, tots els estudis també ens ho demostren. Cada cop les desigualtats en sentit econòmic, de prestació social, educativa, cada cop són més grans. I això què porta? Que cada cop la societat està més tensionada, està patint més. I qualsevol petita espurna pot acabar en revoltes contra els mateixos governants. Jo crec que això ho tenim, les armilles grogues de París, que aquí ho hem comentat diverses vegades.
Sí.
A Iran, tota la revolta que hi ha està venint determinada per l'increment de preu en la benzina. En Xile, l'increment de preu dels serveis públics, del metro, en aquest cas. En aquest cas, diríem, tres exemples de revoltes socials que han estat la gota que ha fet vessar a la gent d'estar farts dels governants. Totes elles, en el que en diríem, el que els ha vessat és els increments del combustible fòssil i del transport. Però aquestes situacions també es donaran en quan això canviï la producció d'aliments. Si el canvi climàtic afecta la producció d'aliments, tenim tres aliments que són la base de l'alimentació en tot el planeta. El blat, que és el pa, l'arròs, per moltes comunitats, o el blat de moro. Afectar el preu d'aquests tres aliments, que com en el transport públic estan molt subvencionats, pot desencadenar revoltes importants entre les societats. A l'abril d'aquest any ha estat destituït el president del Sudan per un increment del preu del pa. Jo crec que aquí els governants són els que també han de ser conscients que quan la societat està molt al límit de capacitat d'aguantar més, certes pujades i el canvi climàtic això afectarà, pot acabar afectant molt els sistemes governants.
Per tant, un problema mediambiental, polític social i fins i tot de conflictivitat.
De conflictivitat social.
Sí, sí, no sé si serà això seguint el llenguatge del Papa Francesc, una nova guerra mundial a trossos. Esperem que no, en tot cas, que no hi hagi conseqüències en forma de violència mortal directament relacionada amb això, però efectivament un problema greu. I aquí també s'anuncien, d'altra banda, i seguint el fil de les conseqüències que pot tenir aquesta fracassada cimera del clima, protestes més contundents l'any 2020 amb aquests joves de Fridays for Future o altres iniciatives.
Sí, però jo no tinc dubte d'aquest jovent, que són la nostra herència, que són els que ens trobaran nosaltres del mig.
Tant I a més són els que reivindiquen que ells probablement sí que viuran, potser no el 2100, però sí el 2070, 80.
Sí, però per mi la problemàtica més seriosa és que si estem anunciant que a final de segle, o en aquest segle, la temperatura pot pujar 1.5 graus de temperatura, això és molt fort. Què és 1.5? Mirat fredament a nivell de nosaltres, no res. Però a nivell de climatologia, a nivell d'oceans, a nivell de el tema medioambiental, la natura és molt sàvia, però la natura també transforma. I la natura intenta superar els entrebancs que li poses.
S'adapta.
Però arriba un moment que moltes espècies també deixen d'existir i s'han transformat en nosaltres, o genèticament les han transformat. Però aquesta, clar, no és la solució. La solució penso que està en nosaltres mateixos, amb coses tan elementals com anar pel carrer i no tirar un paper a terra. Són coses que dius, no té importància si les té, o fer servir menys el transport privat per agafar el transport públic. O, com parlàvem fa, crec recordar, 15 dies, coi, doncs el famós eix del Mediterrani i dels trens, doncs, per estalviar camions, que tot això és un... Però per què no s'interessa? Perquè darrere hi ha un valor afegit que, dintre del petroli.
Sí, però mira, són qüestions inclús quotidianes. Jo no era asmàtica fins fa 7 anys. I el meu diagnosi d'asma és de contaminació de la ciutat de Barcelona. Jo visc aquí al centre de Barcelona. Aquells dos dies que el nivell de partícules és tan alt, jo tinc problemes de respiració. Ho noto, en el pit més carregat. Tot això acaba generant enfermetats en la societat. Sí, i persones delicades que acabaran morint per culpa d'aquestes... increments de despesa de la sanitat pública per atendre, perquè quan entres en una crisi, doncs acabes anant a l'hospital a poder respirar. Mm-hmm. I qui
tot
diu això,
cercle, sí.
Te diu com ens estan arribant animals, per exemple, les abelles, el dengue, que aquí no existia, enfermetats de caràcter tropical que t'arriben a països que no érem tropicals.
Sí, sí. Però també això ve conseqüència de la gran migració que tenim, que rebem. Mm. Que, vale, ho dic perquè jo he estat...
No, migració de persones, però també d'animals.
Sí, però és que no... Perdó l'expressió, no està potser ben dita. No estàvem preparats per aquesta migració tan gran que estem rebent a Europa, on sigui. I aquestes persones... A veure, nosaltres com anem a l'Àfrica o anem a un altre país, ens hem de preparar, ens hem de vacunar, segons diuen la reglamentació, per evitar el contagi. Inclús nostre, altres persones que no pateixen aquella malaltia ens hi podem encomanar. I això és el que està passant aquí, no? O sigui, de fet, jo ho sé, hi ha gent d'aquí, de l'escola d'infermeria, que fa cursos a l'Àfrica, Camerún concretament, que és del que jo parlo, perquè aprenguin la medicina tropical, perquè sàpiguen el que es trobaran aquí quan estiguin en un dispensari, quan arribi. Però jo en aquest cas veig una cosa molt, per mi, preocupant. La ciència pot avançar, la ciència pot lluitar, la ciència pot donar-nos molts avanços, però si hi ha un tancament polític perquè la ciència no traspassi uns límits que els polítics volen que no es traspassi, la ciència també arribarà un moment que topa contra les parets. I s'està lluitant amb això, estan proposant solucions, estan proposant idees. Però si els governs... És igual, de dretes, d'esquerres, els que estan tancats amb aquell que tinc un malic més gran que ningú i no volen, la ciència s'estavella.
Bueno, però la ciència també hem de ser conscients que avança en funció dels diners que obté per avançar. En temes sanitaris, per exemple, hi ha molt més ventall per combatre l'obesitat, per exemple, que una malària, perquè el medicament de l'obesitat aquí hi ha més recursos econòmics per pagar-lo, i en canvi la gent que té malària és més pobra i té menys capacitat de pagar-ho. I qui diu aquests dos tipus d'enfermetats tenim en altres tipus d'elements científics. Tot allò que és important per obtenir més beneficis econòmics, intel·ligència artificial, robòtica, que és on hi ha molta competència industrial per veure qui guanyarà més milions, aquí hi ha molta inversió. Però, en canvi, millorar la vida diària de les persones, pues, no hi ha tanta inversió.
Bé, avui en el nostre col·loqui des del Mirador de l'Actualitat comptem amb la presència de la col·laboradora del Centre de l'As d'Estudis per la Pau, Tica Font, i amb el bomber voluntari col·laborador de l'Arquebisbat de Barcelona, Esteve Rifà, parlant de l'emergència climàtica. Moltes coses més podríem dir, però potser abans de la pausa, si poden en 2-3 minuts comentar què pot passar a partir d'ara pel que fa a la gestió internacional d'aquesta emergència. El mateix secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, es mostrava dilluns molt decebut. La directora xilena de la Cimera, perquè això té un encàrrec de països, com les competicions esportives, tocava a Xile, tot i que s'ha fet a Madrid, per les raons que ja coneixem de conflictivitat al país sud-americà, i ara caldrà, potser sense esperar una propera Cimera, fer coses. Què es pot fer?
Jo penso que, veient l'actitud de certs governants, no vull donar noms, de tothom els són coneguts, aquesta actitud de, perdoneu l'expressió de passotisme, a mi no em va això que m'estan dient a la Cimera, penso que ja demostra la poca voluntat de participació, de fer coses per millorar el tema, no? Llavors, quan grans potències, la Xina, els Estats Units, amb el president que tenen, etcètera, etcètera, les armilles grogues fa més d'un any que estan batallant. Ara han sortit els temes socials. El president de França no ha mogut encara cap dit. I garrotades i morts hi han hagut. Arriba un moment que jo penso que, no sé si per prepotència o perquè no tenen res a la mà per poder donar resposta a les... aquests temes socials, prefereixen que dia passen empeny. Però, clar, això és molt trist, perquè ho patim tots. I no cal anar-se'n a França, ho patim aquí a Espanya, ho patim aquí a Catalunya, la falta de connexió política entre les persones, la falta de diàleg, les ganes de col·laborar, d'ajudar, donar-se la mà. I si no ens donem la mà, fins i tot travessant una persona pel pas de vianants, que direm que és senzill, doncs ni això.
Més bons samaritans.
Efectivament.
Necessitem, oi?
Jo crec que aquí podem fer els governants, i en aquest cas em centro més en la Unió Europea, que malgrat no hi ha hagut acords, jo crec que el que importa és que la Unió Europea sí que es posi les piles i de dir allò que és necessari fer, comencem a anar-ho fent, fem més de lo que estem fent. I de dir, mira, no ens obliga un acord, però anem a fer-ho. Perquè és de justícia fer-ho. I l'altre, jo crec que els ciutadans en aquest tema ens hem d'involucrar molt més. Per la millorar la nostra vida i la millorar la del propi planeta, hem de veure com reduïm la contaminació de les ciutats.
Aquesta és la clau, reduir el CO2 i evitar que el grau i mig de temperatura mitjana del planeta, que pot produir-se el 2100, es redueixi.
Sí, es redueixi.
Fins i tot es parla de 2 graus.
Sí. Mira, pot ser o no, però jo ara us poso l'exemple. La meva casa d'edifici de pisos, d'aquí de l'Eixample, una casa de pisos, ja hem aprovat en l'escala la instal·lació de plaques de producció d'electricitat per tots els veïns de l'escala. No ne produirem tanta com la que consumim.
Però se'n produirà.
Però ja en produirem. I ho diu...
És una reducció. Una contribució a la reducció, millor dit.
I en aquest cas, jo pues, dic, mira, ok, i molt bé per l'Ajuntament, que ens reduirà el 50% de l'IBI de 3 anys per fer això. Val que nosaltres avançarem la despesa, però l'Ajuntament ens ajudarà a compensar econòmicament la inversió que farem per no consumir tanta energia fòssil.
Aquesta és la dinàmica una mica que sí, a tot arreu, tots els
països s'assumís. Si els ciutadans i les administracions mútuament emprenem iniciatives, podem anar canviant coses.
Bé, doncs, sí, últim comentari abans de la pausa. Fem la pausa, en tot cas, i continuem després. Un minut i seran 6:45. Seguim amb Tica Font i Esteve Rifà parlant d'emergència climàtica. Només un apunt sobre aquesta última hora dels voltants del Camp Nou. Pel que sabem, la protesta està marcada per un ambient tranquil. Els jugadors han arribat a l'estadi, blindat, això sí, per un cordó dels Mossos, i en aquests moments el que hi ha és l'avinguda Diagonal tallada, L'accés per la B23 a la ciutat de Barcelona està tancat també. Per si algú esteu venint en cotxe a Barcelona i esteu parats, suposo que ja us imagineu que és per això. La protesta, l'acció de Tsunami Democràtic, coincidint amb aquest Barça-Madrid, està generant tota una complicació que ja s'està afrontant des de primera hora del matí per un dispositiu de seguretat, i sobretot el que esperem des d'aquí és que el partit es desenvolupi amb normalitat i podem dir allò que guanyi el millor, però en tot cas esperem que la protesta sigui pacífica i que no passi res. Fem una pausa ara, quan ja són 6:45, i tornem de seguida amb la notícia curiosa del Rafa Sanahuja i les últimes intervencions.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60.
No pots viure sense connexió al mòbil. Però si fas servir el mòbil al cotxe, pots acabar connectat a un aparell de respiració assistida. Quan condueixis, aparca el mòbil. Servei Català de Trànsit. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja 2:30 de 6:45, seguim en directe. Això és el mirador de l'actualitat. Aquí a l'estudi de Ràdio Estel m'acompanyen el bomber voluntari Esteve Rifà i la col·laboradora del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, Tica Font. Donem pas al Rafa Sanahuja i a la notícia curiosa. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, avui que estem analitzant el que ha donat de si la cimera del clima, us vull parlar del fenomen del moment, de la persona que és el fenomen del moment, de l'activista Greta Thunberg. I és que aquesta noia de tan sols 16 anys ja s'ha convertit en l'activista ecologista més jove del món. El seu objectiu és bastant clar: recordar-nos la urgència del canvi climàtic. Va saltar a la fama per organitzar la primera vaga escolar del món pel clima quan ho va fer a l'agost de l'any 2018, davant de la porta del Parlament de Suècia. Va impartir un discurs a la cimera d'acció climàtica de les Nacions Unides al 2019, amb el qual va reprendre els líders mundials per no prendre més accions en contra del canvi climàtic. Va créixer a Estocolm, té una germana i compta amb el suport dels seus pares. No obstant això, ella diu que prefereix anar sola a les protestes per evitar que pensin que és persuadida. Va ser diagnosticada quan era petita amb TOC, síndrome d'Asperger i mutisme selectiu. Als 11 anys, justament per aquesta enfermedad d'Asperger, no tenia cap interès per conviure amb els de la seva classe i va caure en depressió. Afortunadament va aconseguir sortir amb el suport de la seva família i de la seva mascota, Roxy. Té més d'1,9 milions de seguidors a Twitter. Va ser nomenada com una de les 25 adolescents més influents del món per la revista Time al desembre de l'any 2018. La seva mare, finalment, és la cantant d'òpera Malena Ernman i el seu pare és un artista suec. Actualment ha decidit fer una pausa en els seus estudis per dedicar-se completament a l'activisme. Greta Thunberg, sens dubte, un personatge jove i ben curiós.
Moltes gràcies, Rafa. Què pensen vostès, senyora Ticafón, senyor Esteve Rifà, del fenomen Greta Thunberg?
Home, per mi és un signe d'esperança de que sempre es parla dient on estan els joves, què fan els joves? Pues els joves són els que estan fent lluites de futur. Jo amb això diria que en aquest país els joves en el canvi climàtic i la gent molt gran i jubilada en la defensa del sistema de pensions són els únics que estan fent propostes molt de mirar el futur i no tant el present, perquè són accions que diuen com viurem d'aquí diversos anys, com serà la vida d'aquí diversos anys.
Bé, senyor Rifà.
Sí, hi ha dues coses que, bueno, no ara perquè estem aquí a la ràdio, si més no, que pues, ho vas pensant mentre condueixes o a casa. Una d'elles, hi ha un ordre de prioritats abans de començar la cimera, no aquesta, altres darreres, s'ha fet un ordre de prioritats. Què és el que més importa, el primer, segon, tercer, quart, quin punt, els que siguin? Jo penso, des de fora, jo no hi entenc, no hi he estat i no sé, no puc opinar més. Però jo em fa la fita que falta doncs, uns objectius prioritaris en funció de les necessitats del planeta, o potser en funció de les zones del planeta, que ho vam estar parlant l'altre dia,
sí,
que està repartit en 6 zones, crec recordar,
sí, sí,
on les diversitats són totalment diferents. L'altre punt, quin cost té això? Quin cost té això, el malmetre la natura, i com s'abonarà, com es pagarà? Perquè, clar, els perdedors, els que estan perdent tantes riqueses com pot ser l'Amazònia, el Brasil, qui ho paga? Ningú. Els terratinents, els grans, els lobbies, plantaran blat, plantaran el blat de moro, el que coincidi, el que interessi. Però quanta gent s'està empobrint per culpa d'això? Perquè no hi ha ordre ni concert. Uh-huh. Aquest, per mi, és un pensament lliure que acabo de fer i amb tot el respecte al qui pensi el contrari.
Sens dubte, és una mica un pensament que lliga amb la doctrina dels desposseïts de la Terra, no? El que denuncia, per exemple, Pere Casaldàliga, a l'Amazònia mateix, precisament, i d'això podríem dir molt
sí,
més.
Molt.
No només al Brasil, sinó en altres zones del món. Bé, hem parlat de possible gestió internacional de futur, Ticafón, tant de bo es compleixin els seus desitjos, diu, potser encara que no s'hagin autoobligat tots els països a complir determinats principis, potser ho fan, no? Tant
ojalá,
de bo.
Ojalá, sí, sí.
Tant de bo.
Ojalá.
Això demostraria que aquestes cimeres no serveixen per res, però també en positiu, diguéssim, no? És a dir, que malgrat que les cimeres hi ha estat en aquest aspecte inútil, es poden fer
home,
coses.
Home, entenc que són molta gent reunida, molts interessos
exactament,
a nivell de, perdó, de països, a nivell personal, i que coincidi tots amb un mateix criteri, té que ser molt difícil, per no dir pràcticament impossible. Però no hi ha res impossible en aquesta vida.
Mm-hmm. Però jo el que voldria remarcar és que aquí els interessos són els interessos dels beneficis de les empreses. No són els interessos de la societat.
Aquest és el mal.
Aquí el problema és que els nostres governants, en general, escolten més i obeeixen més els interessos de les financeres, dels grans poders econòmics, que no els interessos de la població.
Mm-hmm. Bé, hem d'anar acabant i ho fem recordant que ara que s'acosta el Nadal i tots ens felicitem les festes i també el nou any, doncs esperem que sigui un nou any, aquest 2020, per alguns màgic, no? Aquest 2020 sigui un any d'esperança en la lluita contra l'emergència climàtica, i així ho desitgem. També aprofitem per desitjar-los a vostès, Ticafón i Esteve Rifà, bon Nadal. Encara...
Bueno, queden pocs dies.
Queden pocs dies, exacte.
Sí, sí, però ja ho tenim...
Ja està aquí, ja està
avui aquí, és Nostra Senyora de l'Esperança, sí? Tot just d'una setmana sí, abans de Nadal. Ja,
sí, sí, jo ja vaig fent el menú i la llista la compra.
I donem gràcies a Déu quan es pot fer un menú de Nadal i reunir la família. Doncs que vagi molt bé. Aprofitem per dir abans d'acabar que tot continua sense grans novetats significatives. Estan l'Avinguda Diagonal tallada i la travessera de les Corts cantonada Aristides Mallol. comença a haver-hi una onada des que s'ha aixecat el cordó a l'hotel on estaven el Barça i el Madrid, que ja circula cap al Camp Nou, i amics oients, sens dubte que tindreu informació aquí a Ràdio Estel en el que queda de dia d'avui i sobretot demà al matí, amb tot el que hagi passat en aquest partit i en aquest esdeveniment. Molt ràpidament, senyor Rifà.
Sí, desitjar a tots els oients unes bones festes i sobretot mireu-vos el naixement, mireu-vos a Jesús, mireu-vos a Mira Maria i a Josep amb humilitat.
Amb humilitat i amb desig de pau. Ho ha dit avui el Papa, sense anar més lluny, que també és un treball per la pau. Vostè que és tan compromesa,
sí, sí,
senyora
sí, sí.
Font.
Algun, mira, jo recordava avui el programa que parlàvem de com el canvi climàtic està afectant a violència entre ramaders